Just acabem de sortir. Ja som a punt d'arribar. Sobre les roques farem un discurs per no dir el que mai no hem dit ni direm.
La veu de Cisa, i aquí sobre la taula de l'estudi de RAC1, una capsa preciosa amb dos llibres, dos volums que recullen en 700 pàgines tota la vida creativa de Jaume Cisa, que han estat magníficament editats per Anagrama. Són 50 anys de carrera, els de Cisa, 70 anys de vida, un talent i un món únics que han anat construint cançó a cançó i disc a disc. Al llibre hi ha, doncs mira, les lletres de totes les cançons, però també poesia, dietaris del Cisa, reflexions, textos que el cantautor ha anat escrivint des del 1966, quan va fer la seva primera cançó, quan tenia 17 anys, fins l'any 2018. Amb aquests llibres a sota el braç, m'he anat a casa de Jaume Cisa perquè poques persones tenen una conversa més interessant que ell. Hola, Cisa.
Què tal, Albert? Com estàs?
Molt bé, molt bé, molt bé. Escolta'm, amb aquests dos llibres que acabes de treure, els llibres galàctics.
Sí, home, els llibres galàctics. M'he tret un pes de sobre, eh? Feia temps que ho portava al cap, això de reunir tot d'escrits i coses que he anat fent al llarg de la vida, i ara ha arribat el moment.
Això vol dir que tens la sensació de veure-hi tota una vida, ara, quan veus aquestes 700 pàgines?
Doncs sí, clar, per mi és tota una vida, és el resum de la meva vida, diguéssim, creativa, no?
Què diria la teva mare si veigués tot això?
La meva mare, no ho sé, què diria? Hòsties, ara sí que... Home, suposo que estaria contenta, perquè les mares estan contentes de que els seus fills facin coses, no? I en aquest cas em diria, molt bé, m'agrada molt, Jaume, i has quedat molt guapo a la portada.
Ho dic perquè aquí també expliques que la teva mare et deia, claro, del mateix carrer que el Serrat, i la teva mare al principi et deia, no podries fer cançons com les que fa en Juanito, en comptes d'aquestes coses que fas tu parlant de galàxies?
Sí. Ella això no ho acabava d'entendre, no? Perquè ella sentia el Serrat, no? Amb aquella veu tan maca i tan guapo i tan bé, i aquelles cançons tan boniques, no? Paraules d'amor i el drapaire i la tieta i tal. I deia, escolta, tu no podries, no sé, fer-me una cançó a mi o en fi, parlar de coses que les entengui, perquè parles del cel i els núvols i les estrelles i, bueno, no, ja és maco, ja m'agrada, ja, però, en fi, no sé, sempre es va quedar amb aquesta recança.
Clar, però ara tindria l'orgull, que suposo que és l'orgull que deus tenir tu també ara, que, hòstia, has construït, t'has hagut de construir un públic, diguem, no?, perquè no existia el que tu feies.
Bé, jo el que he fet és explicar i expressar el meu món, el meu punt de vista, les meves sensacions, els meus somnis, diguéssim, no? Bàsicament a través de les cançons, no? Que és el que he fet tota la vida, he fet de cantautor. El meu ofici és cantautor galàctic.
Malalts del cel, ideals utòpics i visions.
Jo em vaig quedar penjat, Albert, als 13-14 anys, una nit mirant el cel. Una nit en un parc, amb un amic meu d'allà del barri. Estàvem per allà al Montjuïc i tal, i miràvem el cel i ho veiem tot fosc i ple de puntets i ens vam quedar allà penjats preguntant-nos què era allò, no? I jo crec que a partir d'aquí se'm va encendre la bombeta i ja va definir l'orientació de tot el que jo faria a la vida, que és, sempre m'he estat preguntant, què és tot això?
I has trobat la resposta?
No.
Però continues mirant-lo al cel?
Sí, és clar. Però la resposta no l'he trobat. I això que últimament, des de fa un parell d'anys, m'he apuntat, m'he fet soci d'una associació d'astrònoms.
I fas cursets?
Sí, fer un curset i en fi, hi ha conferències, xerrades, exposicions i sobre això, les estrelles, el sistema solar, les galàxies, l'univers, tot això, no? Que és un tema que m'interessa molt. Però així i tot, t'haig de dir que la resposta no l'he trobada.
Clar, la sensació, per exemple, un és això, és mirar cap al cel. L'altre també, hosti, moltes de les teves lletres hi ha un perfum sempre de la teva infància, no? Un viatge enrere. La qüestió és fugir d'ara? És fugir del moment? Diguem, sigui fugint cap al cel o fugint cap a quan tenies 8 o 10 anys al Poble Sec?
Mai no oblidem, no?, el nen que hem sigut. Per tant, això forma part de mi i és indissociable, no? Però, per altra banda, també està el Poble Sec i estan les estrelles. O sigui, està lo més proper, que és allò, la mare, els jocs d'infants, i lo més llunyà, que són les galàxies. I tot el que hi ha entremig, per mi, és menys important. Per mi, sempre ha sigut més interessant els punts més allunyats o més propers, però els termes mitjos, tot i que és una cosa confortable, però potser no són tan estimulants, no? Això hi ha una resposta que Dalí va donar a un periodista una vegada, que li preguntava, vostè, clar, és surrealista i parla d'una altra realitat, d'un altre món, de l'inconscient, no sé què, i vostè no la realitat no li interessa? I Dalí va dir, miri, entre vostè i jo, la realitat és una merda.
La poesia és una part important de la teva vida? Poesia, música, què més?
Poesia, música, i potser si hagués de dir una altra cosa que per mi em sembla important a la vida seria la filosofia i l'amor. És a dir, la música, la poesia i la filosofia. Però tot això, sense amor, queda molt devaluat, la veritat.
Clar, ja que parles d'amor, el llibre... Tens la sensació, diguem, que a part d'haver construït amb el teu talent tot aquest món que s'ha expressat a través de les cançons, però també a través d'altres escrits que ara veiem aquí al llibre, tens la sensació també que t'ho has passat molt bé a la vida.
Ho he intentat, Albert. He intentat passar-m'ho bé. Perquè des de ben jovenet vaig entendre que això de la vida és una cosa dura, complicada, és una cosa estranya, i és una cosa que, si et descuides, acabes patint molt i passant-ho molt malament, perquè els problemes, les contrarietats, les malalties, en fi, els fracassos, tot això està a l'ordre del dia. I, jo què sé, la precarietat, no? En un món en què tanta gent no s'ho passa tan malament i passa gana i han de fugir del seu país, i en fi, tots són problemes. Aleshores, jo he intentat, dintre de la meva, diguéssim, d'ordenar la meva existència, doncs, anar a passar-m'ho el millor possible. Crec que és una cosa que totes les persones haurien de tenir en compte. Citant ara una frase de Borges, deia: "Todo hombre tiene la obligación de ser justo y feliz".
Hi ha una edat que ets més, hi ha una edat per disfrutar i una edat que ja no disfrutes tant?
Home, el tòpic en aquest cas jo crec que esdevé certesa. Juventud divino tesoro. Quan ets jove tot és estupendo, perquè per malament que vagi o per molt que pateixis sempre tens recursos, tens força, tens energia, tens il·lusió, tens temps sobretot, i tens esperança i estàs ple de somnis i de ganes de fer coses, oi? La joventut és el millor. Però clar, la joventut dura poc.
Jo recordo que sempre em fas molta, molta enveja, bueno, tu i molts dels que veu viure aquell moment, però tu ho vas viure molt, que són els anys 70 a Barcelona, no? Els anys 70 aquí, quan cau el règim franquista, i pot passar absolutament de tot. Són uns anys que, clar, a mi m'agafen molt petit i que molta gent no havia ni nascut dels que ens deuen estar escoltant i que us ho veu passar molt bé, aquells finals dels anys 70.
Sí, sí, ho vam intentar, i efectivament, clar, és un moment irrepetible a la història, perquè comença, diguem-ne, el 74, el 75, sobretot, que es mor Franco, s'acaba la dictadura, i comença uns anys de transició en què no se sap ben bé què passarà, però diguéssim que el que està clar és que la vida, la realitat, s'ha de començar a obrir. Hem de començar a obrir portes, finestres, sortir al carrer, airejar-nos després de 40 anys de dictadura, no? El país era un país més aviat fosc, una mica tirant a...
Sobretot per tu era fosc, perquè només el veies de nit, el país.
Bueno, potser tens raó, jo potser el veia una mica...
Vull dir que hi havia gent que lluitava per reconstruir-lo i hi havia altra gent que mentrestant, diguem, no?
No, bueno, diguéssim que aprofitàvem la nit, però és el que et deia, són uns anys en què tot està ple d'il·lusió, d'esperança, de somnis per complir, oi? I encara, diguéssim, no s'ha formalitzat tot el règim democràtic, encara no hi ha generalitat, arriben els primers ajuntaments democràtics, però diguéssim que tot està per fer, oi? I tot està una mica així desendreçat. I llavors, bueno, és un moment de molta eufòria i molta alegria de viure, sí.
I llavors, quan s'acaba aquest moment, diguem aquí, que és com a principi dels anys 80, llavors tu marxes a Madrid. Clar, aquí m'agradaria que m'expliquessis per què vas marxar a Madrid. Per què, diguem, arracones, jubiles el Cisa i t'inventes el Ricardo Solfa? Ho fas perquè, aquí ho dius, amb algun d'aquests escrits, que no t'acabaves de sentir estimat a Catalunya en aquest moment, o ho fas per dir, hòstia, jo em sembla que ara s'ho estan passant més bé a Madrid i me n'aniré cap allà, perquè aquí s'està acabant i vull anar a viure-ho d'allà?
Jo era jove, tenia ganes de tot. Tenia ganes de viure més vides de les que aparentment m'havien tocat viure. Jo aquí ja havia fet una carrera ja d'uns quants anys, ja havia gravat doncs, més d'una dotzena de discos, estem parlant de mitjans dels 80, i aquí doncs, ja s'havia instituït la Generalitat, les coses ja començaven a anar amb ordre. Amb ordre com a qualsevol estat democràtic, així és normal, no? I jo vaig tenir la sensació de que potser parint un personatge com Ricardo Solfa, que era un cantant de boleros, i traslladant-lo a Madrid, on la movida encara, diguéssim, es patagava, no?, i tot semblava així més brillant, més, no sé, més espectacular, no? Vull dir, a Madrid, a mitjans dels 80, una matinada d'un dimarts, d'un dimecres, a les 4 del matí, hi havia embussos a la Gran Via, però embussos de tràfic que no podia circular. Aquí a Barcelona, a la 1 ja tancaven els bars.
Et va donar molta festa a Madrid, però pel que he llegit el llibre tampoc et va donar el carinyo que et pensaves, o no et va donar més carinyo que el que t'estava donant Catalunya fins aquell moment.
Jo em vaig sentir sempre molt estimat a Catalunya i em vaig sentir estimat a Madrid. El que passa és que és cert, i ho he reconegut, que Ricardo Solfa no va triomfar a Madrid. No, és a dir, va ser reconegut per uns quants, no?, que van entendre, diguéssim, el guinyo, l'estètic, mm-hmm, i la jugada que representava això, no? Però, diguéssim, que no va... L'objectiu de Ricardo Solfa, clar, ja, mirat ara, és d'una ingenuïtat que jo no sé ni com vaig ser capaç de fer-ho. Però, mirat ara, Ricardo Solfa anava a Madrid a menjar-se el món. Anava a Madrid a triomfar com un cantant melòdic. I no ho va aconseguir. Va fracassar. va vendre, sí, uns quants discos, va treure tres discos, va fer bolos, va actuar, va fer una sèrie de televisió, va participar en pel·lícules, va tenir una carrera, una vida i tal, però no va triomfar com ell esperava. Ell esperava ser, pues, jo què sé, com Antonio Machín als anys 50 a Espanya, vull dir que era famosíssim, no? I no ho va aconseguir. I llavors aquí això és una recança que jo, com a diguéssim, com a pare espiritual de Ricardo Solfa, doncs, tinc.
Esta carta que escribo es para una novia de otro país.
M'has parlat abans de poesia, filosofia, música, amor... No has dit res de sexe. Al llibre hi ha molt. Vull dir que hi ha algun moment en què veus la importància que té el sexe pel Cisa.
Home, el sexe té importància pel Cisa i pel Pepito i per l'Antònia i per tothom. Vaja, crec, eh? És una cosa que no podem separar, no?, de la nostra vida, no? Forma part, no? I, vull dir, encara no som àngels, com volia en Francesc Pujols. Potser un dia hi arribarem, però de moment encara no. I llavors el sexe, doncs sí, però...
Ha sigut un dels motors, també, de la teva vida.
Sí, home, jo crec que és un dels motors que fa funcionar la humanitat, i tant, i tant.
Més que l'amor? Perquè, o sigui, l'amor t'ha fet més por que el sexe?
Mira, el sexe ja fa por, eh? L'amor, també. En realitat, a la vida, si ho mires bé, tot fa molta por. O sigui, llevar-se del llit i enfrontar-se, en fi, a les coses que hagis de fer, a la vida normal, diària, ja fa cosa, eh? Es necessita valor. I conforme passa el temps, cada vegada més. Amb el cas del sexe, l'avantatge que hi ha és que de jove et porta de cul, eh? Dit parlant en plata. Si vas de cul, allò per follar, eh? I l'amor, pues, també és una cosa important perquè estan en joc els sentiments i això sempre està actiu. Però l'avantatge que et deia és que amb els anys el sexe es va apagant, saps? Ja no hi ha aquella necessitat imperiosa de... Uf, aquí te pillo, aquí te mato. No, eh? Ja podem parlar d'amor més reposadament.
Et deia això de la por de l'amor amb el sentit de por a perdre la llibertat, perquè una altra de les coses, visca la llibertat, és que has fet bastant el que has volgut sempre, no? Has anat una mica a la teva.
Sí, és que... Però és lo normal, no? Tothom, com deia aquell, deia... Jo és que, clar, veig que el món va molt malament, perquè tothom va a la seva, menys jo, que vaig a la meva. Doncs clar, jo he anat a la meva i suposo que cadascú va a la seva, no?
Ho deia per la parella, no? Per aquella cosa de dir, hosti, hauré de deixar fer coses. És a dir, si convisc amb algú, hauré de deixar fer moltes de les coses que faig ara?
Sí, no, veig que estàs posant el dit a la llaga, eh? No,
res que no hagis escrit, eh?
Aviam, t'ho diré d'una manera clara i directa i que s'entén sense cap problema. Jo mai he sigut partidari del matrimoni, ni de la parella convencional, ni d'establir-se a viure junts, ni de formar una família. És una cosa que no... Mai me l'he cregut, mai m'ha interessat, mai m'ha agradat i mai l'he fet. Aleshores, al marge d'això, he procurat viure amb tota l'alegria possible, relacionant-me amb tothom, amb els amics, amb les senyores, amb les nòvies, amb els companys... I procurant, diguéssim, no perjudicar a ningú i que tothom estigui content i visqui a gust. Tu pots dir que això, potser, potser, no ho sé, o algú podrà dir, pensar, que això és una actitud egoista. No, jo he anat a fer la vida que a mi m'ha agradat fer.
Aquest any follarem com folles, una cosa espectacular.
El llibre, els llibres, vaja, els llibres galàctics, fas una cosa que és que molts dels textos que hi ha no els dates, o sigui, no saps quan els has escrit exactament, no? Llavors tot està com una nebulosa que dius, no saps si fa molt poc que ho ha escrit o fa 40 anys. Un d'aquests textos dius que estaria bé, agrairies molt que algú, fos Déu o qui fos, et donés un any més de vida. Que li agrairies molt un any més de vida. Diu, però que no tardi gaire, perquè potser llavors ja no ho voldré, això.
Bueno, mira, et seré més exacte i més precís.
Un any de vida, clar, però a partir de quan? Clar, com que no sabem quan s'acaba això, doncs és difícil ara aquí fer el tracte. Però el que sí tinc al cap és que a mi m'agradaria fer un pacte amb Déu o el diable, o amb qui fos, jo què sé, un científic, algú, que estigués en condicions d'assegurar-me, de fer-me veure, de que jo podria tenir accés a veure com serà el món d'aquí un segle. Si és necessari pactar amb el diable, i pues jo el que em demani el diable li donaré, i, no sé, la meva hisenda, la meva vida, el tocadiscos, la guitarra, el que vulgui. Però tinc un problema, que és que no sé a qui dirigir-me, perquè no sé com connectar amb el diable. Llavors estic pensant d'anar a veure el bisbe de Barcelona, aviam si ell em pot orientar.
Sí, com serà el món l'any 2119. Exacte. Mira, l'altre dia, tu que t'agrada molt, que ets un gran oient de ràdio, aquest any recorri els 20 anys i vam presentar la programació el divendres passat, i jo anava preguntant allà a tothom que estava allà, tots els de l'emissora, dic, bueno, sí, ara celebrarem els 20 anys, però arribarà als 100 anys, RAC1?
Doncs mira, és una bona pregunta, perquè és, coincidim, a mi també m'agradaria saber-ho, si d'aquí 100 anys existirà RAC1, existirà Barcelona, existirà el Barça, existirà, jo què sé, Montserrat, i existirà París, i existirà Nova York. Ja m'agradaria saber-ho.
La ràdio és la mare? O sigui, la ràdio és... Quan dius la ràdio, què et ve al cap?
Per mi la ràdio és importantíssim. Sí, 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 sí. I més ara que ja, de gran, ja em costa molt llegir, diguéssim, la meva vista ja és fluixeta, i llavors la ràdio a mi m'ha acompanyat, ara m'acompanya molt, però diguéssim que m'ha acompanyat també tota la vida, eh? Jo, bueno, de petit escoltava ràdio, ara de gran escolto ràdio, i entremig sempre he escoltat ràdio, sempre, sempre.
I la ràdio no parla massa de la realitat aquesta que t'interessa més aviat poc?
És veritat, la ràdio és una cosa que parla molt de l'actualitat, però hi ha moltes emissores. Mm-hmm. I tu pots posar emissores que parlin de temes culturals, de música, d'història, o jo què sé, d'altres qüestions, no? A mi m'agrada i m'interessa, i escolto la ràdio, i jo sóc un fanàtic de la ràdio, per lo que et dic, perquè ara em costa llegir. I a més, jo mai he tingut televisió, mai.
Una altra cosa que fas molt tu és pensar. No? T'asseus tranquil·lament, aquesta mena de vida contemplativa, però molt reflexiva, també, pensar. No? Per tant, has pensat molt sobre la vida. Què me'n pots dir?
Res.
Després de tant pensar, el resum és res, no?
El resum és que... Bueno, això de pensar, aviam, jo no sóc un pensador, ni un intel·lectual, ni un filòsof. Simplement m'agrada barrinar, m'agrada donar-li voltes a les coses, preguntar-me el perquè de les coses, com va, d'on venen, i d'aquí, doncs clar, si t'hi poses, acabes anant a parar a les grans preguntes, aquestes que no tenen, que jo no sé la resposta, eh? Sí, precisament amb el llibre hi ha un dels llibres precisament que es diu Rumiacions, són tot de pensaments, sí, 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 però ja et dic, són pensaments d'un amateur, d'un aficionat, eh?
Un dels pensaments que ara em ve al cap, no te'l reproduiré exacte, però més o menys és dir, diu, clar, hi ha com dues opcions, no? Una és mirar constantment enrere, cap al passat, o l'altra és afegir-te tota l'efervescència de la joventut i del present. No sé què és més inútil.
Les dues coses. Perquè mirar cap al passat, home, hi ha moments en què un es deixa caure pels precipicis de la nostàlgia i fins i tot pot ser un agradable, no sé. Però diguéssim que no és una cosa, no és un esport que a mi m'agradi massa, perquè jo ja tinc tendència melancòlica, saps? A pensar-hi, a recrear-m'hi. Per tant, és una cosa que sé que no m'hi puc abandonar, no em puc descuidar. És el que és, com aquell que sap que té tendència a engreixar-se i sap que no es pot abandonar a menjar tot el que li agrada, perquè si no acabaria pesant 200 quilos i seria horrorós. Aleshores, jo això ho tinc que controlar una mica. I, clar, i per altra banda, llançar-se aquí a l'efervescència del present immediat, seguir les passes de la joventut que ja no tinc, i anar amb gent de 25 o 30 anys, quan jo ja en tinc 70, doncs, francament, alguna vegada m'ha passat, ara ja fa temps que ja no ho freqüento, però allò que surts de nit, vas a prendre, et porten a prendre una copa a algun puesto, i clar, entres allà i veus que l'edat mitjana només d'entrar tu i ha pujat 7 o 8 anys. I esclar, dius, potser no és el millor lloc on haig d'estar ara.
En canvi, sí que hi ha molta gent d'aquesta generació de 30, 40 o més gran, 50, 60, que després, i quan vas tornar de Madrid, del Solfa, de tot això, hòstia, has notat que hi ha molta gent que t'ha reivindicat, diguem, d'aquestes generacions més joves de músics.
Alguns, sí, és veritat, jo connecto bé amb una sèrie de músics, de cantants, de compositors i artistes que són d'una generació ja que venen darrere de la meva, no?
I amb aquests... podríem fer llista des del Quimi Portet fins al Roger Mas, passant pel Joan Miquel Oliver, per l'Albert Pla...
Sí, els Manel i el Caravent, i sí, no? I que són gent molt interessant, tots, no? I està bé, això vol dir que la vida segueix, que sempre, que el talent sempre n'hi ha, sempre torna a florir, i que el món no s'acaba amb tu, i que pensar que tu ets el centre del món és una cosa, una estupidesa. No, el món existeix des d'abans que tu arribessis, i hi havia gent molt bona que feia coses boníssimes i que tenia molt talent, i quan tu et moris, doncs seguirà sortint gent que també seran molt bons i faran coses boníssimes.
Amb un tros de carbó, un tros de cuiro fet, i puixem un senyor sense llenar la pell.
Som al menjador de casa teva. Dic el menjador, però no hi ha una taula per menjar aquí.
No, tu has dit el menjador és el centre vital de qualsevol llar catalana.
Però no hi ha taula per menjar, tampoc hi ha tele, i el que hi ha és un equip de música, un tocadiscos.
Sí, és que per mi això és on gira, és el centre de gravetat de la meva vida. Jo escolto música i l'avui, com que m'agrada escoltar-la en condicions, doncs tinc un equipet de música que sona bastant bé i que en fi, és on em recreo escoltant la música que m'agrada.
Llavors jo m'he d'imaginar aquí que poses un disc, t'asseus al sofà on som ara i escoltes el disc i no fas res més que escoltar el disc.
Home, jo sóc de l'escola antiga. L'escola antiga, saps quina és? Els de la meva generació, quan teníem 20 anys, escoltàvem la música amb devoció, com si fos gairebé una expressió religiosa, saps? Era difícil aconseguir els discos. Aquí els discos de fora costava de trobar-los, arribaven tard, algú et portava un disco des de Londres o des de Nova York o des de Berlín, alguna edició i tal, i llavors el que escoltàvem ho escoltàvem de veritat, bueno, fumant marihuana, lo millor, però ho escoltàvem. La música, en canvi, avui es consumeix d'una altra manera, es consumeix com un soroll de fons, on la gent té música posada tot el dia però no l'escolta, no la sent, o sigui, no se n'entera del que està sonant, oi? Van picant aquí i allà. A internet la gent busca una música i si els 20 segons ja no li ha entrat, ja la llença, no? Doncs no, nosaltres ens escoltàvem un LP, per les dues cares, i llavors feies una idea de lo que era allò.
I això ho continues fent encara avui.
Home, jo com que hi ha la majoria de música que em poso i que tinc, doncs ja l'he sentit, ja la conec, doncs a lo millor, sí, jo també poso un disc i a lo millor me'n vaig a posar a la rentadora, també. Però i altres vegades no, em poso aquí i deixo que el cap s'emboli i se'n vagi i la imaginació funcioni.
Després tens una butaca preciosa, dues, que són iguales, diguem, i al mig d'aquesta butaca i tens posat un disc del Gato Pérez, que no sé si és casualitat o si l'hi tens sempre.
Ah, no, no és casual, és que els discos es van movent de puesto, oi? I llavors ara casualment pues, hi ha sí, aquest del Gato, però un, si vens demà potser en trobaràs un altre.
El Gato, dic, perquè clar, és que Gato també ja tornem a Celeste, tornem a anys 70 i tornem a una cosa que suposo que a mesura que ens fem grans que fa una mica de mal, que és aquells amb qui hem compartit tantes coses que hi ha un dia que no hi són.
Sí, noi, mira, jo tinc una llista de morts i en tinc més de 200. La tinc dividida en 4 capítols, eh? En un hi ha els músics. En un altre hi ha el gent, coneguts i amics del món cultural en general. En un altre hi ha periodistes. Si vés al tanto, perquè potser un dia... I en un altre hi ha els amics íntims i nòvies i les persones més de la meva vida, més personal, diguéssim. Llavors són aquestes quatre... I ja et dic, entre les quatre llistes hi ha potser ben bé 200 noms, ja, Sí, i jo a vegades me la miro així per sobre i dic, ai, 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 això... Arribarà un dia en què m'hi hauré d'apuntar a mi. O algú m'apuntarà a mi, aquí.
Ha cridat l'atenció que la primera cançó, o almenys la primera cançó que surt aquí, l'escrius el 66, que és l'any que jo vaig néixer.
Exactament, sí, sí, sí.
Com m'he d'imaginar el Cisa, que tenies 17-18 anys, llavors? Com era aquell Cisa, que no vaig veure?
Home, el 66 jo tenia 18 anys. I és l'any que vaig marxar de casa amb una guitarra i me'n vaig anar amb uns amics que havíem format un conjunt musical, perquè llavors es deia conjunt, no es deia grup, eh?
Conjunt músico-vocal.
Això mateix, un conjunt músico-vocal de música moderna. I me'n vaig anar por ahí i ja vaig començar a fer cançons. Jo ja tenia una guitarra que m'havia comprat ja un parell d'anys abans i ja començava, doncs això, a fer cançons. I són tot aquestes cançons que mai vaig arribar a gravar, però que en canvi amb aquest llibre he pensat que, no sé, em feia gràcia, em resultava tendre ensenyar-les al públic. Són lletres que ja es veu que són molt d'una primera joventut, d'adolescents i tal, però que, bueno, aquí estan.
Expliques una escena, Cisa, del llibre, que no sé si era als 18 anys o més endavant, que és el dia que al carrer Robadors, en una casa de putes, tu entres i surti el teu pare.
Sí, és veritat. Jo em vaig trobar el meu pare al barri Xino. Ell sortint i jo entrant. Sí, sí. I jo era molt jove. Bueno, molt jove. Aviam. No, bueno, no tan jove, eh? No amb 18 anys, eh? Ja amb 20 i pico, eh? I jo ja no vivia a casa. Però jo sé que el meu pare tenia aquesta vida. El meu pare havia sigut un aventurer de jove. I aquí casualment ens vam creuar. Ens vam mirar, ens vam reconèixer, no ens vam dir res i mai en vam parlar.
Ni d'això ni de gaire res veu parlar, em sembla, eh?
Amb el meu pare no vam parlar de gaires coses, no. No era un home massa... que li agradés massa expliar-se. A vegades explicava. Si li preguntaves no deia res. Però a vegades ell, sí, començava a explicar coses de la guerra o d'abans de la guerra, de quan ell era jove, i anava amb pistola, i... Bueno, i, ja et dic, tenia una vida així una mica...
dissipada.
Sí, diguéssim una vida gens burgesa. Tot lo contrari d'un burgès, vaja.
Sí, s'acabo. Què t'agradaria que passés amb aquests llibres?
Home, doncs que... doncs que la gent els compri, els llegeixi i ja no m'atreveixo a dir que els agradi, perquè això ja no ho sé. Jo això ho he fet perquè tenia ganes de treure'm de sobre totes les carpetes i papers que tenia aquí a casa i d'alguna manera doncs poder jo fer-me també un balanç i un panorama de lo que ha estat la meva vida fins ara.
Això vol dir que no hi haurà més discos?
En principi, no. No tinc previst, no. No, no. Fer discos avui ja és una cosa molt, molt, molt voluntariosa, eh? I diguéssim, en aquests moments jo no sento que tingui res a dir, com per fer un altre disc.
I concerts?
Concerts, en principi, tampoc, no crec. Potser alguna col·laboració, alguna coseta, però concerts, en principi, tampoc ho tinc pensat.
És que m'estàs dient que amb això et jubiles, amb els llibres aquests?
Podria ser, però no estic segur del tot. No ho sé, no ho sé.
Millor que no estiguis segur. Cisa, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Albert.
D'aquí a una lluny hi ha molts de transatlàntics i avions caminen per mar i cel. Les humanes inquietuds provem d'anar-hi amb autoritat.